fins que arribin els Reis, el magazín d'aquestes festes.
Passen 6 minuts a les 10 i arriba el moment de presentar novament l'Anna Jurado amb la seva secció, on agafem les maletes i viatgem no només arreu d'Europa, sinó també arreu del món per descobrir com celebren aquests dies de Nadal, de festa i també doncs, el cap d'any. Bon dia, Anna, què tal? Com estàs?
Bon dia, què tal?
A veure, hem viatjat molt ja i encara queden energies per fer 3 o 4 viatges més. Avui tocarà anar lluny o no?
Avui bastant lluny, sí, bastant sí, lluny. Avui anem bastant lluny.
Molt bé, hem tocat ja molts continents. Hem tocat, si no recordo malament, l'Àsia, hem viatjat per Europa, també, no sé si, bueno, per Europa, no? Amb sí. Alemanya, Grècia, Itàlia i la Xina. I avui viatgem a un nou continent?
Avui viatgem a un nou continent que encara no hi hem anat, que és Amèrica, concretament Sud-amèrica, bueno, Centroamèrica, sí. Perdó, que anem a Argentina.
Molt bé, molt bé. Així d'entrada pot semblar un país que potser tenen una dinàmica similar a la nostra, no?, pel que fa a la celebració de Nadal, però clar, ja estan en un altre context perquè és estiu.
Exacte. És molt important per entendre el Nadal a Argentina, que allà fa molta calor i a més és el pic de calor, o sigui, tenen una mitjana de més de 35 graus. Llavors, clar, passen l'estiu d'una manera completament oposada a la nostra. Ells no conceben, ells no relacionen el fred amb el Nadal, sinó calor, piscina, clar, costa, és... Clar, tu això ara no ho conceps quan vius aquí el Nadal, és molt diferent. Llavors, això és bastant important, perquè també entra en algunes... Bueno, en maneres de com celebren alguns dies, doncs s'ha de tenir en compte. Llavors, bàsicament, ells celebren el dia important, és el 24 a la nit, que és on es reuneix, doncs, tota la família...
Vull dir... La Nochebuena, no?
Sí, la Nochebuena. I després, el 25... celebren també la família, però és més informal, més mengen els restes de menjar que ha quedat el dia anterior,
potser...
Sobres. No... Exacte.
Això nosaltres vivim per Sant Esteve.
Exacte.
Tradicionalment agafam tot el que sobrava per fer els canelons. Molt bé.
No s'ajunten potser tanta gent, sinó més en petit comitè. Llavors, allà el que és bastant comú en els sopars de Nadal és en comptes de... Aquí estem acostumats, no? Algú cuina, algú dues o tres persones s'encarreguen més de la cuina. Allà no, allà és cadascú, cada família o cada casa o cada persona, depèn de com s'ho gestionin, ha de portar alguna cosa. Lo típic que aquí fem amb els dinars d'amics. Sí, com aquí fem amb els dinars i sopars d'amics, doncs allà és el Nadal. Cadascú ha de portar una cosa. I és veritat que a vegades per fer-ho, no sé, més divertit, més interessant... han de portar alguna cosa relacionada doncs, o amb la seva personalitat o amb alguns orígens que tenen, etc. Llavors, tot i així, també, com que sabem que els agrada molt l'assado, el que ells li diuen assado, que és bueno, fer carn a la brasa, com aquí tenim una mica la barbacoa, però bueno, ja ho tenen molt seu, doncs també fan assado moltes vegades, perquè això els encanta.
Clar, i entenc que allà els dinars i els sopars potser són a l'aire lliure, no?
Sí,
no com aquí.
A l'aire lliure.
Per tant, poden permetre's fer barbacoa, molt bé.
Sí, 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 i com que és això, ells fan assado cada setmana, gairebé, els encanta. I, bueno, i després, igualment, hi ha plats típics que normalment sempre, bueno, mai falten en la taula, ni el 24 ni a les sobres del 25, i és el vitelltone, li diuen, que és un plat d'origen italià, però aquest... tothom, la família que li pregunti se tira que és el que mengen per Nadal, que és un plat fred, evidentment, perquè allà la majoria de plats que mengen Nadal, tot això són fred, perquè fa calor, i és un plat de vedella freda a rodanxes que ho cobreixen amb una salsa així com cremosa que s'assembla a la maionesa, però s'ha aromatitzat amb tonyina. Llavors, bueno, se serveix, això com hem dit, fred o temperatura ambient generalment a l'estiu, i és el plat principal d'aquests àpats.
Ara deies que era un plat italià i és que allà potser hi ha molta tradició...
Exacte.
Ho saps tu millor, eh? Però hi ha molta tradició italiana.
Sí, clar, allà... Bueno, hi ha molts lligams històrics, familiars, entre Argentina i Itàlia que es remunten al segle XIX, perquè la immigració italiana a Argentina, bueno, va ser un procés migratori molt important, sobretot a l'última part del segle XIX i a la primera del segle XX, quan aproximadament 3,5 milions d'italians van traslladar-se a Argentina. Llavors, clar, era la comunitat més gran. Sí, d'estrangers, diguem-ne, al país. I, clar, va haver-hi molta influència... Bueno, sí, evidentment hi ha molta influència de cultura italiana al país. Llavors, bàsicament es va deure primer motius econòmics, demogràfics i polítics, i sobretot també després de la Primera Guerra Mundial, amb la difícil postguerra que va haver a Itàlia, tot i que va guanyar, també va haver-hi moltes dificultats, moltes crisis, i els italians doncs emigraven. I va ser diferent amb altres cultures perquè els italians, en comptes de tenir diferents xocs culturals, es van integrar molt ràpid i es van barrejar bastant bé les cultures. I bueno, ells allà van començar a treballar com a agricultors, obrers i comerciants, molts van prosperar i fins i tot tenien papers a la política, a l'economia, etc. I és això, no hi va haver-hi una segregació forta. Però arrel d'això s'estima que ara mateix entre un 50 i un 60% d'argentins tenen algun ascendent italià. Uh-huh. I clar, molts tenen doncs, la doble nacionalitat.
Molt bé, aquest apunt històric. Tornem al Nadal. Deies que celebren molt el dia 24, el dia 25 fan un dinar potser amb petit comitè, no? No tan compost.
Sí, exacte.
I el dia 26 no el celebren?
El dia 26 no el celebren.
I el Pare Noel sí?
El Pare Noel sí, que és el que, perdó, m'he deixat, que el 24 obren els regals.
Ah, el mateix dia 24.
El 24 de nit sí, però a les 12 de la nit. És a dir, quan ha passat, quan ja és el 25,
és Nadal,
en teoria, sí.
Sí.
I és això, obren el 24. I també doncs, hi ha l'acostum, com aquí bastant, de sortir de festa, tot i que hi ha alguns països que no, però Argentina també és un país que els agrada bastant la festa, i el 24 doncs, normalment surten.
És com per ells, bueno, com per nosaltres, seria la revetlla de Sant Joan, no, potser? O sigui, surten, bueno, fan sopars a l'aire lliure.
Sí, clar, no, aquest, sí, això és veritat.
Potser tot ambientat de Nadal, però...
Sí, exacte, amb diferent decoració, amb un arbre de Nadal al costat.
Molt bé. Hem comentat el dia 24, el dia 25, suposo que ja saltem, no?, en el calendari i arribem a la nit de Cap d'Any.
Sí, el 31 ells no, bueno, no prenen el raïm com fem nosaltres, ni tenen alguna cosa semblant, però sí que es tornen a juntar. Bueno, s'ajunten, és com aquí, s'ajunten més amb amics, però bueno, també hi ha gent que ho fa amb la família, és depenent de cada persona, i tornen a sopar, tornen a celebrar una mica, i bueno, fan una mica de brindis, no?, a les 12, però no fan res especial com nosaltres que fem allò del raïm. I després, doncs, clar, els joves tornen... Bueno, els joves i potser no tan joves,
sí.
Aquí tothom pot sortir a festa, doncs surten. I sobretot també tenen un paper important, com a moltíssims països, els focs artificials fan grans espectacles i grans exhibicions amb focs artificials.
Clar, ells donen la benvinguda més tard que nosaltres, no? Quantes hores?
5 hores.
Sí. Més.
No són tantes, clar.
Molt bé.
Sí, sí, clar, allà són les 5 del matí ara, però... I què més? I això ja... Això, i és molt comú també que el 31 se celebri el sopar i el Cap d'Any a la piscina. I ara s'ha popularitzat que molta gent faci...
Les festes?
No? Les festes a la piscina, sí, és el que diuen pool party, que s'ha posat de moda, que és piscina, bueno, festa a la piscina. I què més?
Bueno, això nosaltres també ho fem. Bueno, els
sí,
més atrevits
no
fan el primer
comú.
Bany de l'any, no?
Clar, allò que fan a vegades vestits de Pare Noel,
sí, exacte,
també,
exacte.
Però jo no m'atreviria amb el fred que fa.
Bueno,
no sé
veritat.
Si tu ho has fet mai, però...
No, a la piscina sí, a la platja no. Sí,
fa fred, Sí, molt una mica fredolic amb aquestes coses.
Sí, sí.
I què més? I després, al gener, sí que també s'ha popularitzat bastant els Reis Mags, però no és tan significatiu.
No fan les desfilades
no,
que fem nosaltres.
No és tan significatiu com nosaltres. És a dir, tenen com una festa més. Els regals més importants, aquest exhibició de regals més importants és el 24. I al gener, doncs, simplement se suposa que hi ha els Reis Mags. Sí que els Reis Mags a vegades visiten les cases, donen regals, però no és això, no hi ha una desfilada com la tenim aquí nosaltres.
És un país molt catòlic i creient.
Bueno, no es caracteritza excessivament per el catolicisme, però sí que és, evidentment, la religió més extensa. I sí que és veritat que tenen molt... Potser molt arrelats alguns valors dels que genera cristianisme, tipus molt la família, perquè també és això, tenen molta influència d'Itàlia, com vam dir, Itàlia és un país que sí que té més...
Sí, molt de sentiment, no?
Sí, exacte. Però no és... Sí que hi ha gent que va a missa el 24, però no més enllà d'alguna cosa extrema.
I el que veig també és que potser no tenen, no, els nens, la il·lusió aquesta de rebre aquests personatges de la imaginària nadalenc, no? Perquè si els regals els obren el dia 24...
Clar.
No, vull dir, no tens aquesta il·lusió d'esperar-te l'endemà per obrir regals, no?
I no, els Reis... sí que s'esperen, perquè sí que arriben els 6. Clar, és com que a vegades els Reis entren a casa d'alguns nens...
Sí, això no, és una cosa que no he acabat d'entendre
no,
mai, però
a mi tampoc m'ho han fet, però els Reis no m'han vingut a visitar, però... Hi ha algunes famílies que els hi donen els Reis al 5, però ells sí que ho fan al 6, se suposa que els nens van a dormir, deixen les sabates, com fem aquí nosaltres, sí, i els hi deixen, doncs, això, menjar, com lo típic. Però, clar, com que al final no has anat a rebre'ls, no els han vist, no es clar. Crea tampoc aquesta, aquest sentiment d'expectació tan...
Els Reis són més, ja. No? Ens sí, passen els regals sí. A nosaltres.
Exacte. És un, són uns personatges potser més secundaris, però
molt
bueno.
Bé.
Igualment els deixen a sota l'arbre, tota la pesca.
I les festes de Nadal acaben oficialment el dia 6 de...
Sí.
El dia 6 de gener, el dia de Reis.
Exacte.
Molt bé. Allà no sé si mengen tortell, crec que no, que és una cosa
no.
També molt...
No. I menys sent estiu.
Clar, clar, és que és això. O sigui, ens hem d'imaginar un Nadal...
A la
en
platja.
En ple estiu, a la platja, menjant els torrons a la platja. Bueno,
clar.
No sé.
A la piscina.
És curiós.
Ells fan gelats, mengen gelats.
Bueno, clar, clar, clar.
Aquí no s'han gustat.
Menjar gelat de torró.
Ah, també, sí. Bueno, més o menys. Tot i que no són tampoc molt populars, no són els
sí,
torrons
veritat,
arreu.
També és molt nostre.
Sí, és bastant nostre.
I has anat a Argentina?
No, tant de bo, perquè, bueno, vaig fer uns amics a Argentina aquest any i tinc moltes ganes d'anar-hi, perquè a més és un país que... Sembla que no tingui gaire cosa, però realment té,
és, clar,
és molt gran.
I...
Clar, és molt gran, és un país molt gran, això per començar. I té diferents parts, vull dir, tens el que és més ciutat, que és Buenos Aires, que és la capital, però també hi ha costa que pot ser bastant interessant, vull dir, i a part tens la part de la Patagònia,
vale,
que està
vale.
Partida amb Xile, i allò de ser molt, molt maco. No sé, tothom diu que és molt maco. I la veritat és que
doncs,
tinc bastantes ganes d'anar-hi. Sí, tant de bo, tinc moltes ganes d'anar-hi.
Molt bé.
Però, bueno, que la gent ho associa molt amb Messi només.
Bueno, clar, ho associa amb aquests grans personatges no, del món del futbol, clar, evidentment.
Exacte.
Bueno, molt bé. No sé si hi ha alguna cosa més. Hem fet un repàs bastant gran, important, de com és Nadal a Argentina. Potser hi ha costums bastant similars a les nostres, però, clar, el fet que sigui estiu ho canvia,
clar,
ho canvia tot.
Totalment.
Ho canvia tot. Molt bé.
Però, bueno, també a vegades és bastant comú fer una mica de pessebres, perquè també és això, com hem dit, eren cristians, tot i que no extremadament,
clar.
Però les decoracions també es basen... Bueno, és que al final Nadal és una festa cristiana, vull dir,
sí, sí.
No t'oblidem. Però això és també posar arbres de Nadal i pessebres. I... Què més?
I més enllà d'això, no? Aquest menjar típic que comentaves, els arbres de Nadal, que igual que a Grècia vas dir que no en posaven...
Sí, aquí sí.
Aquí sí, aquí sí.
Aquí
és
sí.
Una tradició que doncs, ha acabat cap allà també. I ja sí. Està, no? Penso que de moment...
Sí,
molt
hem repassat tots els dies, totes les dates...
Fantàstic. Doncs mira, ja sabeu, si no teniu plans per anar aquest estiu, que allà serà hivern, no entenc, clar. Quan
ja,
nosaltres
quan
estiu, allà és hivern, no?
Allà és hivern,
doncs,
això és el
doncs
rotllo.
Mira, per no passar tanta calor, podríeu anar cap allà.
Sí.
Molt bé, Anna, gràcies un dia més i ens escoltem demà, dia 31 de desembre.
Gràcies.
Molt bé, que vagi bé. Adéu-siau.
Estem molt més enamorats. Ens acabem els torrons, després acabem ben torrat. Imaginem que el tio és un boli per fotre-li a pas.
Tinc els meus nens esperant a que nevi i caiguin regals. Esquiem fora de la...
esperant els paquets. Nena, on jo et porto aquest paquet? Ara venen els reis, però tu seràs la meva reina. Tot mal és bo, però quan et tinc a sobre tot i sempre és molt millor. Són dinars amb família, neules i polvorons. Tot ets dos polvos, tontorrons. El pare no és el que són dels bons. És Santa Nit i matarem el gall. El 25 de desembre farem el yonqui com mai i traurem fum, 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 fum.
Vilafranca us desitja molt bones festes. Les Deus Aventura, a Sant Quintí de Mediona. Ara és l'hora de gaudir en plena natura i amb tota la seguretat de les Deus Aventura. Feu les vostres reserves al 696-965-684 o bé a lesdeusaventura.cat. Ha arribat l'hora de poder passar un bon dia a un dels millors parcs d'aventura de Catalunya. Circuits per a nens a partir d'un any, circuits acrobàtics, tirolines de més de 120 metres, vies ferrades, amb els amics, amb la família. Les Deus Aventura, a Sant Quintí de Mediona.
Divendres, 8:45. És l'hora de l'Amplirock.
Comença el cap de setmana amb bon peu.
Amplirock, amb el programa que parla el teu idioma.
Amplirock, la mitja hora més potent de la setmana.
Amplirock. Escolta l'Amplirock cada divendres de 8:45 a les 9 del vespre i sabràs el que vols saber.
Sentiràs el que vols sentir.
I començaràs el cap de setmana millor que ningú.
Amplirock.
A Ràdio Vilafranca.
Festival Solidari Músic Veu presenta el dia 2 de gener de 2026 el concert de valsos i danses amb l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat a les 8 de la tarda a la Basílica de Santa Maria de Vilafranca del Penedès. Venda d'entrades a musicveu.cat. Els beneficis del Festival Músic Veu aniran destinats a l'entitat Autisme en Futur, un espai que esdevé esperança, suport i defensa dels drets de les persones amb autisme i les seves famílies.
Ràdio Vilafranca.
que arribarem al punt de 11:15 per connectar amb els serveis informatius d'aquesta casa amb una mica de música. Això és Ara és Nadal, de Lexus.
Que el sol camandrosament il·lumina la vida un cop més. La neu ja pinta cada carrer i el vent gelat fa enrugir les cares de tota la gent. No tens cap pressa i els vas somrient. Deixa't sorprendre. El nou demà, pensa que ara és el moment d'estar amb tot el que hi vas deixar oblidat. Ara és Nadal i al teu costat el temps camina sense pressa i a cada instant ja pots cantar. I no et deixen veure el dia clar. Ara és hora de tornar a començar. Deixa't sorprendre. A un nou demà, pensa que ara és el moment d'estar amb tot el que hi vas deixar oblidat. Ara és Nadal i al teu costat el temps camina sense pressa i pots cantar.
Ràdio Vilafranca.
Ràdio Vilafranca. Les notícies locals i comarcals.
Bon dia, ara són 11:15. Fem un nou repàs de l'actualitat vilafranquina i al penedesenca a la sintonia de Ràdio Vilafranca. Us parla Goretti Martínez. Vilafranca disposarà d'una oficina d'atenció ciutadana del govern al 2026. El govern de la Generalitat accelera el desplegament de la xarxa troncal d'oficines d'atenció ciutadana integrades arreu de Catalunya. Els plans de l'executiu preveuen un seguit d'actuacions per disposar-ne d'11 repartides per totes les vegueries. Actualment hi ha 3 oficines en marxa i l'any 2026 se n'obriran 4 més, una de les quals estarà situada a Vilafranca. Concretament a la plaça de la Vall del Castell número 2, en un local d'uns 440 metres quadrats. Segons una nota de premsa del govern, obrirà portes al quart trimestre amb 15 informadors. Les oficines integrades estan concebudes per oferir un servei unificat on la ciutadania pot fer tots els tràmits i consultes en un mateix espai sense necessitat de cita prèvia obligatòria. Vilafranca reposa arbrat urbà amb la plantació d'un centenar d'arbres. L'Ajuntament de Vilafranca ha impulsat aquest mes de desembre una nova campanya de reposició d'arbrat amb la plantació de 102 arbres repartits per tots els barris. L'actuació té com a objectiu substituir arbres morts o malmesos per causes naturals, meteorològiques o per actes vandàlics. En total, han estat plantades 14 espècies diferents adaptades al territori i amb baixos requeriments d'aigua. Els arbres han estat distribuïts principalment pels barris de Sant Julià, la Girada, el Molí d'en Rovira, l'Espirall, el Poble Nou, la Barceloneta Sant Magí i les Clotes, així com el polígon Domenys 2. La campanya s'emmarca en l'aposta municipal per incrementar les ombres naturals i millorar la salut urbana, tenint en compte el paper clau de l'arbrat en la reducció de temperatures, la qualitat ambiental i el benestar de la població. El jove organista Álvaro Metzger protagonitza el 72è tradicional concert d'orgue de Sant Esteve. El concert, que tenia lloc divendres a la Basílica de Santa Maria, estava enguany dedicat a la memòria del músic vilafranquí i col·laborador habitual de l'organista de Santa Maria, Adrià González, traspassat el 2024. En el seu record, el programa del concert va versar principalment sobre la música de jazz, estil que l'homenatjat coneixia bastament i estimava. Aquest gènere musical, que no és gaire habitual als concerts d'orgue, s'ha pogut escoltar a la Basílica de Santa Maria gràcies a la gran versatilitat d'Álvaro Metzger, un músic que compagina la dedicació al piano i l'orgue amb la improvisació i composició en diferents estils. El programa va incloure obres de Scott Joplin, George Gershwin o Fat Waller, adaptades a l'orgue, i versions del mateix Metzger sobre estàndards com Autumn Leaves, o sobre cançons populars nadalenques. El concert estava organitzat per l'Associació d'Amics dels Orgues de Vilafranca. I us recordem per acabar que al Pessebre Vivent Parlat de les Gunyoles s'afegeix una nova data aquest dissabte després d'haver de cancel·lar sessions de Nadal i Sant Esteve per la pluja. La pluja que va caure els dies 25 i 26 va obligar a cancel·lar les sessions previstes del Pessebre Vivent Parlat de les Gunyoles. Des de l'organització han apostat per afegir una nova data amb la voluntat de donar cabuda a més visitants, a banda de les ja previstes el dijous 1 de gener i el diumenge 4 de gener. També hi haurà sessions el dissabte 3 de gener. Els horaris dels tres dies són a les 6, a 3 quarts de 7 i a 2 quarts de 8 del vespre. Les entrades es poden comprar per avançat al web entrades.pessebresvivents.cat.
Ràdio Vilafranca, serveis informatius. A Cal Vicentó, perfumeries i drogueries, continuem oferint els millors preus en tots els productes de la nostra pàgina web amb venda online. www.calvicentó.com.
Preus especials. Preus especials.
Compri online amb tota la tranquil·litat i li portem les seves compres a casa. O, si ho prefereix, ho pot recollir a qualsevol de les nostres botigues.
Preus especials. Preus especials.
www.calvicentó.com. Venda online. Els millors productes amb els millors descomptes.
Preus especials. Preus especials.
Cal Vicentó us desitja molt bones festes.
Passen 6 minuts de 11:15. Vinga, un dia més tenim aquí els estudis de Ràdio Vilafranca el Ferran Segura, amb la butaca versió Nadal. Recordem que ja el vam tenir a l'estiu, que aprofito per recordar que si no el veu escoltar i també doncs voleu mirar pel·lícules per Nadal, doncs podeu recuperar el Penedès Gama Extra de l'estiu, que el Ferran també ens va portar moltes més pel·lícules. Què tal, Ferran? A veure, avui de què parlarem?
Doncs avui parlem d'una pel·lícula una mica diferent. Ahir ens vam posar una mica intensos, no?, parlant del documental aquest d'Alba Flores. Avui parlarem d'una pel·lícula d'animació, però una pel·lícula d'animació que ha sigut un fenomen audiovisual i musical que ha tingut repercussió a tot el món. És una pel·lícula de dibuixos que va sortir a Netflix al juny i que encara ara és un dels continguts més vistos de la plataforma. Ha tingut gran èxit entre les generacions més joves, sobretot entre els nens, adolescents i preadolescents, i avui analitzarem una mica la clau del seu èxit i també farem la ressenya que fem cada dia. Uh-huh. I ja t'avanço que tindrà una mica de crítica.
A veure, ja ens has donat algunes pistes, però digue'ns, a veure de quina pel·lícula estem parlant.
Marc, més pistes que aquestes? No saps de què estem parlant encara?
Digue-ho, que aquí m'agafes.
Doncs no, mira, posarem una altra pista, una pista musical.
He necessitat alguna pista més, però es tracta de les guerreres K-pop. No riguis, perquè aquí m'has enganxat, eh?
Sí, l'han endevinat. Ostres, estaves aquí amb una cara de no sé què dir ara, que no vegis, eh? Bueno, va. Doncs mira, si sembla bé ara, per acabar de que tots estiguem situats del tot, escoltarem el tràiler.
Som-hi.
Ya es la hora.
El mundo os conocerá como estrellas del pop. Pero seréis mucho más que eso. Seréis cazadoras.
¡Estáis en los baños de hombres! ¡Largo de aquí!
¿Les están robando las almas a nuestros fans? ¡Y mandaremos a esos demonios asquerosos al pozo de donde no debieron salir!
¡Eso!
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 ¡Preparémonos para el combate!
Puedo destruir a las cazadoras de una vez por todas. Debemos cambiar de estrategia.
¡Son demonios! ¡Van a por los fans!
¡Los Saya Boys!
¡Vamos a por esos pavos! ¿Os creéis que vamos a dejar que nos robéis a los fans? ¡Tendréis que pelear por ellos!
Què t'ha semblat,
Marc? Una pel·lícula, no sé si mogudeta, no?, per el que he pogut escoltar el tràiler, però, a veure, no sé si hi haurà massa guerra.
Mogudeta és, i guerra també en té.
També, eh?
A veure, és una pel·lícula que en part és de comèdia, que rius amb els personatges que tenen. També hi ha un drama una mica ocult, i la música, com ja veiem, hi juga un paper molt important. Si vols, passem ja a la sinopsi, què et sembla?
Doncs vinga, passem a aquesta sinopsi. Comentem, sense fer spoilers, de què va la pel·lícula.
Doncs mira, la Rumi, la Mira i la Zoe formen el grup de música de K-pop de les Hantrix. Es tracta d'un grup que arrasa tot el món i al principi, de fet, ja veiem com canten a estadis immensos. Però no són només un grup de música, també són protectores de la Terra. Elles, amb la seva música, el que fan és mantenir els dimonis tancats a l'infern i cada cop estan més a prop d'aconseguir que la porta de l'infern es quedi tancada per sempre. Però durant la pel·lícula encara hi ha dimonis que s'escapen de l'infern i elles els han d'anar a matar, com ja se sent una mica en aquest tràiler. Això pot ser una mica gore, però res a veure, és una pel·lícula bastant infantil per a tots els públics i no ofereix cap sensibilitat. El cas és que per poder tancar tot aquest portal amb l'infern, les Hantrix llancen una cançó que ho peta a tot el món i que també ho ha petat a tot el món aquí a la vida real, que és la de Golden, que estàvem escoltant. Una cançó que bé, que ho ha petat. I en aquesta ficció, el que passa és que en presentar-la en viu, la Rumi, que és la cantant protagonista, la principal de la pel·lícula, es queda sense veu. Resulta que la Rumi, tot i anar a per totes contra els dimonis, té un secret familiar que la relaciona amb aquests éssers demoníacs. aquest vincle li faci insegura perquè ho amaga a les seves amigues del grup. I això fa que en el millor moment vagi perdent la veu.
Vaja, que la guerra està assegurada, el conflicte també, i és una pel·lícula mogudeta, eh?
Una pel·lícula, ja et dic, mogudeta, mogudeta. Com sentíem al trailer, en aquest moment difícil apareixen els Saja Boys, que són un altre grup de música diferent als de les Hantrix, tot de nois, que el que fan és començar a petar-ho quan ells estan en un moment molt baix. I què passa? Que els Saja són dimonis que venen a buscar ànimes dels fans per emportar-se-les cap a l'inframont, diríem, no? En aquesta guerra de bandes, la Rumi haurà d'intentar acceptar aquesta part oculta d'ella, que li genera tanta inseguretat, i entendre que encara que neixis condicionada pels teus orígens, la teva voluntat de fer el bé pot ser més forta que tot plegat.
Això ja ho tenen les pel·lícules infantils, no? Que són bastant profundes i que al final tothom s'hi pot sentir interpel·lat. Crec que aquest també és el cas, no?
Ho intenta. O sigui, la pel·lícula intenta ser profunda, però no se'n surt del tot.
Ui, a veure.
Sí que hi ha un viatge d'acceptació de la Rumi i d'aquest vincle familiar, que no volem dir perquè seria spoiler, no? Però hi ha aquest viatge d'acceptació, hi ha un arc de redempció per part d'un dels dimonis de l'altre grup, que també alimenta aquesta moralina, no? De no estar condicionat per d'on vens, sinó pel que tu vols fer, no? Però hi ha forats de guió molt importants.
A veure, això què vols dir? Que hi ha salts temporals que no s'entenen, o...
Per exemple, hi ha una trama que és que la Rumi perd la seva mare de molt petita i llavors l'adopta una mena de tieta que també era guerrera i també com cantant abans que ella, és com de la generació anterior. La tieta de cop desapareix enmig de la pel·lícula i quan torna a aparèixer és per dir-li a la Rumi que segueixi ocultant el seu secret, i quan la Rumi, bueno, fa una cosa com... Bueno, s'accepta, podríem dir, els moments així d'acceptació, desapareix. I a la pel·lícula aquest conflicte familiar ja és com que no cal resoldre'l. També unes amigues s'enfada entremig de la pel·lícula. Desapareixen al final, tornen a aparèixer i tots contents. Coses que realment, encara que sigui una pel·lícula infantil, el guió hauria de ser sòlid. I més quan el que s'ha d'intentar és que sigui una pel·lícula amb certa moralina i amb certa component com social, podríem dir. No? Jo crec que es queda una mica mitja. És una pel·lícula que dura una hora i vint. Per tant, podria durar 20 minuts més, 10 minuts més i resoldre-ho tot una mica millor.
No, déu-n'hi-do, a veure, ara no sé si ens estàs traient les ganes de veure-la, però en qualsevol cas, a veure, per què creus que tot això ha anat així, no sé, i a més tractant-se d'una pel·lícula infantil, no?, que hauria de ser potser més concisa, més clara, més... No?
Perquè la pel·lícula, jo crec que prima l'altra banda del relat, que és llum i color, no?, música, festa, estadis, no?, K-pop, que guai, no?, a veure, jo crec que s'hi podrien conjugar les dues parts. Hi ha pel·lícules que ho fan, que tenen una part molt divertida, però que també tenen una part de moralina, i que si no vols fer-ho, no ho facis, però si ho estàs intentant, acaba-ho, no? Acaba d'executar aquesta moralina. Uh-huh. I per la banda musical també destaca moltíssim, per això és veritat. Estàs entrant en la música i tot això, però deixa't de banda una mica el guió.
Llavors t'ha agradat? No t'ha agradat? Sí? No? La recomanes pel públic infantil?
És una pel·lícula que és divertida. Que rius mirant-la, perquè les noies i els nois protagonistes són molt graciosos en diversos moments. La música és increïble, hi ha cançons... Bueno, increïble, són músiques... Són hits de pop, són hits. O sigui, són cançons que no són de pel·lícula, són
de
triomfar a tot el món, i ja està, és així. La cançó és com la de Golden o la de So de Pop, són autèntics hits i realment no pots parar de cantar-les. I per la banda tècnica, l'animació és brutal. O sigui, Sony té una qualitat excel·lent. Les pel·lícules que ha fet, com ara la guanyadora de l'Oscar, Spider-Man Into the Spider-Verse, ho demostren així, no? I en aquesta pel·lícula també el moviment dels personatges és molt original, perquè és com si fos mig de videojoc, amb una mica de, com de delay, no? Com de retard en els moviments, que queda molt xulo. El disseny és molt guai, perquè és com si fossin cantants escanejats de cop, i tenen aquesta certa inspiració del manga, i els espais també estan super treballats, els concerts, sobretot, impressionant moltíssim, la veritat.
Si no ho recordeu, ja us ho dic jo, el Ferran és un gran fan de Pixar, però m'agradaria que em diguessis si aquestes de Sony són millors o no.
Millor no, perquè Pixar jo crec que són els millors, però
vale.
Sony també està a l'avantguarda, jo crec, de l'animació 3D. O sigui, no tenen res a envejar-li, la veritat. Uh-huh.
I was a ghost, I was alone. 두어진 기 속에 You've been the throne, I didn't know how to
to believe I was the queen that I'm meant to be.
I lived two lives, tried to pick both sides, but I couldn't find my own place.
També dèiem que les cançons són importants a la pel·lícula i en aquest cas és més que evident, tenint en compte que són hits reconeguts no mundialment.
Per mi, sí, són sens dubte els moments àlgids de la pel·lícula, aquests moments musicals, d'estadi, de concert, i a més és que hem de destacar una cosa, o sigui, K-Pop Demon Hunters, o Guerreres del K-Pop, està nominada a 5 Grammys.
Déu-n'hi-do,
Com si fos un artista, sí, com sí. Si fos... És que guanyarà el Grammy abans que Katy Perry.
I en quines categories?
Està nominada a millor cançó, la cançó aquesta que estem escoltant ara, de Golden, a millor cançó per un mitjà visual, a millor performance pop d'un duo o grup, juntament amb Defying Gravity, de les de Wicked, de l'Ariana Grande i la Cynthia Erivo. Estan aquí les hand-tricks d'aquesta pel·lícula.
Que l'altre dia comentàvem, també.
Exacte, que comentàvem l'altre dia. I d'altra banda, el remix de Golden fet per David Guetta està nominat a millor remix i el conjunt de cançons del film estan nominades a millor compilació per un mitjà visual. 5 Grammys en total, nominacions. Ja veurem a veure qui guanya, però jo crec que podria guanyar, sobretot les categories de mitjà visual... tenen números de guanyar.
Déu-n'hi-do, i això vol dir que està triomfant, no? Llavors la recomanes.
Està triomfant... A veure, la recomano no perquè estigui triomfant, la recomano perquè és divertida de mirar...
Perquè tu ets molt crític i t'ha agradat.
A veure, m'ha agradat perquè és divertida de mirar-se-la, és per passar una estona amb amics o amb la família, amb els petits de la casa, és una bona opció pel Nadal, però, a veure, té els seus forats de guió. Però jo la recomano, perquè al Nadal també ens hem de saber divertir, no s'ha sempre centrar-nos en la crítica.
Doncs un cop dit això, és el moment d'agafar les agendes, perquè és el moment de repassar la cartellera tant del cinema Kubrick com de la sala Sesi. A veure, posa'ns al dia.
Doncs el Kubrick es manté Avatar, Fuego y Ceniza, que s'hi projectarà el dia 1 de gener, després que la segona part de l'entrega se centrés en el món de l'aigua, aquí el foc és el que juga un paper protagonista. Com ja sabeu, Avatar és una pel·lícula que destaca pel seu apartat tècnic, així que pot ser una bona idea començar l'any anant a veure-la al Kubrick. A la vegada, el dia 1 també s'hi podrà veure Valor Sentimental, un dels drames europeus de l'any que exposa la complicada relació entre un pare i les seves filles. Aquest film noruec, que compta amb estrelles de renom com Elle Fanning i Stellan Skarsgård, també... cal dir que és una de les grans estrenes del Nadal, no només per aquests actors que dèiem, sinó perquè va guanyar el gran premi del jurat al Festival de Cannes. Per tant, tothom a començar l'any amb Valor Sentimental o amb Avatar, una de les dues, tenim dues opcions.
I a la sala Sesi?
També l'1 de gener a la Sesi podrem veure Vida Privada, la nova tragicomèdia de suspens protagonitzada per la gran Judy Foster. A Vida Privada, una psiquiatra es posa a investigar la mort d'una de les seves pacients i no pensa parar fins a demostrar que ha estat assassinada.
Perfecte, Ferran. Acabem de nou amb la pel·lícula, amb una cançó, de fet, de la pel·lícula, i ho deixarem aquí. Moltes gràcies i ens escoltem demà a partir, doncs, de les 10, com sempre, a la butaca de Nadal de Ràdio Vilafranca. Fins que arribin els Reis, al programa. Que vagi bé, Ferran.
Fins que arribin els Reis, amb Marc Paredes.
I arribarem al punt de les 11 del matí, com sempre, de la mà de la Sandra Castaño, responsable de vendes de l'equip de Maset de la Granada, amb la secció Brindem. Ja sabeu que us fem recomanacions a vins i caves dels cellers Maset, dels quals ens deixen, doncs, una ampolla de cava, concretament dues o tres ampolles de cava, que seran les que sortejarem durant aquests dies. I és un dels caves, Sandra, bon dia, guardonats amb el premi com a millor cava del món, eh?
Sí, correcte. És un cava que ha guanyat
ara aquest mes de passat de novembre.
No fa massa, sí?
Sí, sí, ara mateix. Vull dir, va ser escollit com a millor cava del món i millor vi espumós d'Espanya als campionats mundials de xampany i d'espumós.
Mira que tinc aquí, aprofitem. Això com s'escull? Perquè també em sembla curiós, no? És a dir, suposo que és el celler qui presenta la candidatura, hi ha un jurat...
Evidentment, no, i... primer per guanyar un premi l'has de presentar, això està clar, sí. Llavors, doncs, presentes a diferents... Bueno, cadascú presenta el producte que més que li interessi presentar en aquell moment, i hi ha un jurat i passes diferents fases. Vull dir, aquest concurs en concret, hi ha la fase de millor cava, millor espumós d'Espanya i millor cava de...
millor cava, no?, a nivell mundial.
A nivell mundial.
Molt bé. Avui ens portes un altre plat. Hem comentat diferents àpats de Nadal. I avui què ens portes?
Doncs vinga, avui us portaré també un plat molt típic que segurament a totes les cases en mengeu, vedella amb bolets. Típic, vedella amb bolets.
Clar, a veure, aquí és un plat interessant perquè tenim per una banda la carn i per l'altra els bolets, no? I no sé si trobar l'equilibri es fa complicat. Què ens recomaneu?
Bueno, doncs aquí, com tu dius, per acompanyar bé aquest equilibri, aquí podríem fer-hi diferents tipus de vins, val? Perquè té que ser algun vi amb varietats que poden donar un perfil terrós, com ara pot ser un monestrell, pot ser una garnatxa negra, un ull de llebre, amb una mica de criança, o varietats forànies, no típiques aquí, com pot ser el Pinot Noir o el Cabernet Franc. I tots, qualsevol d'aquestes varietats podria funcionar molt bé amb una vedella amb bolets, perquè les notes de sotabosc, espècies i fustes de vi connecten directament amb el bolet i reforcen la profunditat del plat.
Això és un vi negre?
Un vi negre, sí.
Per tant, entenc que pel factor car, no? Tornem amb això de...
Sí, tornem amb el... Però són vins, doncs, amb una criança curta.
Clar, per exemple, si ho comparem novament amb el primer que ens va recomanar del Gall del Penedès, aquest pèl més suau...
Aquest és més suau, sí. És el que et comentava l'altre dia, que el vi o el cava té que anar acompanyat
amb la contundència, no?
Amb la contundència del plat. En plats contundents ha d'anar un vi contundent. En plats més suaus, doncs un vi més suau. Igual que amb els dolços, amb una cosa dolça ha d'anar acompanyat d'algú més dolç.
Clar, és que aquí tenim la carn de la vedella, no, els bolets també per una altra banda, i fins i tot el brou, el caldo que pugui portar aquesta vedella. O sigui, és dir que es fa difícil, no? També
sí,
perquè
sí,
són
sí,
com
sí.
molts àpats dins d'un plat. Molt bé, a veure, aquest, com sempre, digue'ns, no, per quin preu el podem trobar.
Bueno, tenim diferents varietats. L'ull de llebre, per exemple, el criança el podem trobar per 9 euros 20, la garnatxa també són uns 10 euros també 20.
Els més econòmics, de moment, que de tots els...
Sí, 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 són vins també que són més suaus, no són vins tan...
I bastant joves, no?
I són vins joves.
Ens vas comentar que, sobretot en la setmana passada, que s'oferia la possibilitat de comprar-los els tres en pack, no? En aquest cas, s'han de comprar per separat o també hi ha la possibilitat de comprar-los...
Pots comprar com vulguis. Vull dir, el que anava en pack estotxat en una caixa era el lot Natura,
vale,
que eren els tres vins natures de la gamma Natura del Penedès, i nosaltres allà pots venir a comprar com tu vulguis, no tens per què. Nosaltres et preparem el lot a mida. Vull dir, pots comprar ampolles, pots comprar caixes, pot ser una, pot ser dues, pot ser la botiga sencera, ens donen un dia de festa perquè així l'han de reposar.
Heu notat algun vi o algun cava que destaqui aquest any, sobretot?
Sobretot aquest any, el 1907, el cava està tenint moltíssim d'èxit. És un cava molt, molt d'èxit, ja que ha guanyat per segon any el premi al millor cava del món. Doncs la repercussió que està tenint, i tothom vol tenir una ampolla de cava a casa.
Clar, és que ho vas comentar la setmana passada, que el cava pot ser, no?, està boníssim, però l'ampolla també és diferent, no?
Sí, bé, bé estutxada així en una caixa, és molt maca per fer regals, és el típic regal, doncs, que la gent... Un parell, una per mi i l'altra per casa. I després també, com vam comentar, també està en format Magnum, que amb les taules d'aquests dies, que sempre són més família, més gent, doncs una ampolla Magnum sempre és molt elegant amb una taula i...
Sí, sí, pot acompanyar perfectament aquests àpats de Nadal. La primera ampolla d'aquest cava 1907 ja la vam sortejar la setmana passada, però no patiu perquè aquesta setmana encara en sortejarem una altra més. I el vi que avui ens portaves també és dels més sol·licitats?
Bueno, són vins que es venen molt bé perquè al no ser excessivament cars, al ser vins una mica més econòmics, doncs són, són vins que tenen molta sortida. Avui de Llebre és un típic, també, sí. Garnatxa també és una varietat de raïm, que encaixen molt bé i pràcticament en tots els paladars agraden aquests vins.
Són uns vins estacionals, és a dir, potser per una època de l'any concreta, més per Nadal, o aquest vi pot combinar perfectament a l'estiu.
Tot l'any, vins i caves són per tot l'any, de dilluns a diumenge.
No, ho dic també perquè no, alguns són més frescos, alguns són més...
Bueno, sí que és veritat que de cara a l'estiu, per exemple, tenim un vi negre, que és l'Eufòria, que és el primer vi que ha tret el celler, que és per beure en fred, val? Perquè els vins negres són per prendre a temperatura ambient. Temperatura ambient no vol dir que a l'estiu, si estem a 40 graus, ja està a 40 graus el vi, però sí que els vins negres normalment doncs, es prenen més a temperatura ambient. I de cara a l'estiu vam treure un vi negre ja l'any passat, que es diu, com deia, Eufòria, que tenim la gamma de blanc, negre i rosat.
Pots
comprar els tres. Per cert, l'Eufòria ara se'ns ha esgotat, ja fins a la temporada següent, la nova collita, ha de sortir la nova collita, i és un vi per prendre en fred. Val? És el primer vi del celler per beure negre, per beure en fred. Llavors, aquest tipus de vi, clar, no l'acompanyaries amb una vedella amb bolets.
Clar, totalment.
Aquest tipus de vi l'acompanyaries més doncs, per fer un aperitiu, per fer un vermut, per acompanyar més amb un entrant.
I el vi que avui ens portes, les ampolles són de... Perquè vas comentar, no?, que fins i tot hi havia la possibilitat de comprar certs vins amb un tamany d'ampolla més gran.
Sí, a formats magnums. Aquests vins són en format normal, de 75 centilitres. Si vols en format magnum, a part del 1917, que és el que ha guanyat el cava millor del món, també tenim una altra cava, que és el Vintage, que és un gran reserva. Tenim la Soledat, que és un vi blanc, que és un chardonnay, és un reserva, és un blanc reserva del Penedès, i tenim un Syrah, varietat Syrah, monovarietal, també d'aquí, també en format magnum. Són les varietats que tenim magnums del celler que equivalen a dues ampolles. La veritat que són ampolles molt elegants, venen estutxades també amb una capsa, també regals ideals, i són ampolles que ara de cara a Nadal... surten molt perquè és un regal que queda molt, molt maco.
I qualitat-preu també és... No?
Sí, els formats magnums estem parlant que la del 1917 surt al voltant, no arriba als 50 euros, i les altres, doncs, uns 30 i alguna cosa.
Molt bé, Sandra, perfecte. Moltes gràcies un dia més i ens escoltem demà.
Perfecte.
Ja encara en la recta final de l'any. Que vagi
molt bé.
Vinga,
fins
gràcies.
Demà. Adéu.
Fins que arribin els Reis, cada dia de 9 a 12.